Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
En el capítol anterior...
La policia avança en les investigacions i fa un informe enumerant les contradiccions en les declaracions de la Montse Creta i el Santi La Iglesia, que són parella. La Montse viu al mateix edifici on van trobar morta l'Helena Jubany. També arriben informes més detallats de l'autòpsia i d'analítiques de la sang i l'orina de la víctima. Els investigadors situen la desaparició de l'Helena el divendres 30 de novembre entre 11:45 del migdia i 3:00 PM. També queda clar que tenia altes dosis de 3 somnífers a la sang i a l'orina. Però hi ha un psicotròpic que supera en quantitat tots els altres, el lorometazepam. Les investigacions se centren totalment en un grup reduït de membres de la secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell, i el jutge demana les fitxes de soci de 9 persones perquè es compari la cal·ligrafia amb la lletra dels dos anònims que va rebre l'Helena Jubany. A l'Helena la van assassinar el 2 de desembre del 2001, a principis de gener del 2002, quan la policia fa el seu primer informe de conclusions. Hi ha 5 persones en la llista de sospitosos: la Montse Creta, el Santi La Iglesia, el Xavi Jiménez, el Jaume Sanllehí i l'Anna Echaguibel, tots membres de la UES. El 25 de gener arriba al jutjat l'informe dels pèrits cal·lígrafs i diu clarament que els anònims els han escrit la Montse Creta i l'Anna Echaguibel. Dues setmanes després, l'Anna i la Montse són detingudes i es fa un escorcoll dels seus pisos. 72 dies després de l'assassinat, al de l'Anna no hi troben res destacable. Al pis de la Montse Creta hi troben dues capses d'un somnífer que es diu Noctamid i dues capses de llumins com els que es van trobar dalt de la terrassa des d'on es van fer cremades i es va llançar l'Helena Jubany. El jutge deixa en llibertat l'Anna Echaguibel, envia a la presó la Montse Creta i cita a declarar el seu company, el Santi La Iglesia, que feia 3 setmanes que vivia amb la Montse al mateix pis del número 48 del carrer Calvet d'Estrella, on han trobat el somnífer i els llumins i on van trobar morta l'Helena Jubany.
Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. La Montse, emmanillada, va dir que no sabia res del crim i que ella no havia matat l'Helena Jubany. Què dirà el Santi? Si haguéssiu comès un crim amb somnífers i després haguéssiu cremat la víctima amb llumins, 72 dies després encara els guardaríeu a la tauleta de nit? Podrem posar llum a la foscor? Comencem.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, 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 hey. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Les pel·lícules i les sèries de televisió han fet molt de mal al món policial. A la televisió, els resultats de qualsevol analítica arriben a la seqüència següent. I per posar un altre exemple extrem, a la televisió hi ha molts assassins que confessen el seu crim amb pèls i senyals. A la vida real, això no passa. Més aviat es produeix un fenomen contrari. Predomina la mentida. Aquell febrer del 2002, la pel·lícula Los Otros, d'Alejandro Amenábar, triomfava als Goya, i justament el 14 de febrer del 2002, el dia que la Muntsa Careta ingressava a la presó de Badras, als Jocs Olímpics d'hivern de Salt Lake City, als Estats Units, un alemany nacionalitzat espanyol, que es deia Johann Mulek, a qui alguns deien Juanito, guanyava la medalla d'or en la modalitat de 20 quilòmetres de persecució. Unes setmanes després, es va saber que Juanito anava dopat i que el seu triomf era mentida. I com em recordava el Sergi Cotillas fa un moment, a partir d'aquell moment van deixar de dir-li Juanito. Llavors ja només era Mulek. Aquell 14 de febrer, doncs, la Montserrat Careta, una mestra manresana de 34 anys, era enviada a la presó acusada de l'homicidi d'una noia de 27 per haver-la drogat, per adormir-la i per haver-la llançat dalt a baix d'un bloc de 4 pisos. Tirem, però, 2 dies enrere perquè ens puguem imaginar bé el moment. Nosaltres tenim l'avantatge que expliquem la història quan ja ha passat, amb perspectiva, però moltes vegades, per entendre per què passen les coses, cal posar el focus en els detalls i aproximar-se al moment precís, quan ningú té perspectiva. Us proposo que anem al dia 12 de febrer del 2002, just el dia de la seva detenció. A la Muntsa l'han detingut a les 13:40 del migdia. La seva germana, l'Imma Careta, ho va viure com sentireu ara. Atenció als detalls i a les persones que surten al seu relat. Un aclariment. L'Anna que es menciona és la germana petita de la Imma i la Muntsa. No és l'Anna Echeguibel. Fixeu-vos en qui hi havia dins del pis quan, passades les 8 del vespre, es fa l'escorcoll. Escoltem-ho.
El meu cunyat em va trucar el dilluns 12 a la tarda que no localitzava la Montse, que devia ser mitja tarda o que no havia tornat de l'escola al migdia. Que em va dir que ja havia parlat amb l'Anna, em sembla que havia parlat també amb la meva mare, i dic a veure quins passos havia fet. Li vaig dir tots els llocs que podia trucar, menys al tanatori. Dic que has trucat als hospitals. Diu, sí, he trucat a tot arreu i no la localitzo. Això va ser a mitja tarda. Jo veient que no tornava a trucar ni tornava a saber res de la Montse, pel tard ja era fosc, ens vam desplaçar a Sabadell. Nosaltres aleshores vivíem a Manresa. I ens vam desplaçar a Sabadell, però ja dic, ja devia ser el vespre. Així és que arribem al domicili de Montse. El primer que ens trobem una persona a la porta que s'identifica com a policia que ens barra el pas, no ens deixa pujar a dalt. Clar, nosaltres en aquest moment penses que ha passat alguna cosa, te poses en molt pitjor, perquè tampoc ens donen cap explicació. Tant és així que ens obrim pas i aconseguim pujar a dalt al domicili. I un cop a dalt hi ha una altra policia que ens barra el cas, que després resultaria que seria l'inspector que portaria el cas, que és el moment que el conec, el inspector Formoso. És la primera vegada que tinc contacte amb ell. I el inspector em comunica que, a veure, que estan fent un registre al domicili i esclar, jo pregunto, la meva estranyesa, per què s'està fent aquest escorcoll al domicili de Montse. La puc entreveure amb ella que està dintre el domicili, veig el meu cunyat que també està dintre el domicili i també hi ha la mare, la sogra de la meva germana. Veig que hi ha bastanta gent al domicili, a més hi ha uns policies que van pujant l'escala que comunica el terret, van pujant, van baixant, demanen per una linterna, que també estan fent un registre dalt al terrat. Jo recordo que demanaven una linterna perquè era fosc.
La Imma Careta ve de Manresa, no sap res de res, no sap qui és la víctima. I ho pregunta el seu cunyat, el Santi, que és advocat i la parella de la Muntsa des de fa 2 anys i amb qui viuen junts en aquell pis des de fa 3 setmanes.
Jo li dic que en aquell moment, si la Muntsa passa a calabossos dels jutjats de la Guàrdia Urbana, la Muntsa tindrà fred, la Muntsa necessitarà alguna peça de roba, la Muntsa necessitarà doncs, alguna cosa de seu personal, diu, es tindrà d'anar al domicili a buscar alguna cosa. I quan anem al domicili, a baix, que nosaltres, perquè, a veure, la Montse vivia amb el seu company i nosaltres, a veure, nosaltres tampoc en aquell moment ni vam voler entrar al domicili i vam creure que la persona que tenia d'entrar era el company. Li vam dir al Santi que li baixés un necessari i alguna cosa de roba i ell va pujar al domicili. I jo recordo que davant d'un domicili, va ser quan jo li pregunto, dic, a veure, perquè aquesta detenció, i em diu que és una noia, i ell, la versió que em diu el company de la Montse, que és una noia que ja... que s'ha suïcidat i que d'allò que s'ha suïcidat al bloc d'on viu la Montse i que és una noia. Això és una de les moltes coses que després anem veient que són molt estranyes, no? Però el que ens diu el company de Montse és que és una noia que havia intentat ja suïcidar-se altres vegades i que s'havia suïcidat aquí al bloc. I que tota la detenció ve per això. Que nosaltres ens pensava que era qüestió d'hores. Puja el company a buscar la roba, baixa amb un llibre gruixut, una altra cosa que també ens causa estranyesa, perquè no crec que en aquell moment la Montse estigui per llegir un llibre bastant gruixut que li baixa. Li baixa un SC, el de Ruiz Zafón, el de...
L'ombra del vent.
Sí. Nosaltres no teníem intenció, per descomptat, de tornar aquella nit a Manresa, no ens volíem moure, volíem estar a prop de la Montse en tot moment. El company de company de Montse i la família ens diu que marxem a Manresa, tranquil·les, que no passa res, que a veure, tampoc fem res a Sabadell, i que marxem, que estiguin tranquils, que el cas ja el portaria a partir d'aleshores el familiar seu, el senyor Escudé, que no patíssim.
Quins detalls té la vida com a guionista, us hi fixeu? El llibre L'ombra del vent parla d'una bibliotecària i l'Helena Jubany, la víctima, era bibliotecària. Però bueno, no en feu cas. Aquest senyor Escudé que ha mencionat la Imma Careta era, perquè ara es difunt, Joaquim Escudé, un dels advocats penalistes més coneguts de Sabadell i era familiar del Sant i la Iglesia. Després s'ocuparà de la defensa de la Muntsa i tindrà un paper important, però de moment a la Muntsa l'assisteix una lletrada d'ofici. Abans de continuar, coneguem millor la Muntsa Careta. Ja sabem que la víctima, l'Helena Jubany, venia de Mataró. S'havia instal·lat a Sabadell perquè feia de bibliotecària a Sentmenat i s'havia apuntat a la secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell. Justament, de les excursions és d'on es coneixien l'Helena i la Muntsa. Sabem que l'Helena era una noia encantadora, tothom parlava bé d'ella. I la Muntsa? Com era la Muntsa? Escoltem l'Eladi i l'Anna, dos amics seus de Manresa.
Bueno, la Muntsa era una persona molt reservada de la seva intimitat, costava molt saber què pensava, si necessitava ajuda, i a mesura que l'anaves coneixent, ella potser no t'ho demanava mai, però tu sabies que igual li feia falta un cop de mà. I ella sabia que ens tenia, o que hi érem, però era una persona que li costava deixar-se ajudar.
Era tímida, era molt reservada, tenia com una mena de cuirassa, diguéssim, per protegir la seva intimitat. La vam conèixer dins del món de l'educació en el lleure i era una persona, bueno, uns valors, una persona molt ferma, que no es deixava influir, que si ella creia que una cosa era la correcta, la feia prescindint de que pogués semblar més bé o més malament. Tenia uns valors inqüestionables. I jo crec que la paraula ferma i íntegra, doncs, és com era ella. I clar, això a vegades la feia anar a contracorrent. No seguia cap mena de moda ni res. Vull dir, ella feia el seu camí.
Clar, nosaltres quan vam conèixer la Montse, ella no tenia cap parella. I ella sempre es considerava un aneguet lleig. Ella no havia tingut mai cap parella ni es considerava que en un futur en pogués tenir. Ella deia que la seva família era doncs, els nens de l'escola, els nens del cau i els seus germans i la mare. Vull dir, no. Ella no aspirava a tenir parella perquè es considerava lletja. Quan ella un dia ens va explicar de què tenia parella, ens vam alegrar, sorprendre i alegrar per ella, no? I estava molt il·lusionada i supercontenta i que en un futur es casaven. Ens va parlar molt poc del Santi.
Continuem aquells dies de febrer del 2002. Abans d'enviar-la a la presó i mentre la família és a fora, patint i esperant, el jutge, don Manuel Horacio García, va interrogar la Muntsa Careta en presència del fiscal i de l'advocada d'ofici. Recordem que hi ha secret de sumari, i si bé vosaltres escoltareu ara les preguntes i les respostes, les famílies de la detinguda i la víctima, la Muntsa i l'Helena, no tindran ni idea dels detalls fins bastant més endavant. Una de les primeres coses que li va preguntar el jutge a la Muntsa era si li agradava l'anglès, i si havia fet algun curs de perfeccionament de l'idioma. I la Muntsa va dir que no li agradava l'anglès i que no havia fet cap curs de cap mena. Ja sabeu que l'anglès és molt important a la vida. Després sentireu com n'és d'important en aquesta història. Si alguns teniu bona memòria i recordeu què deien els anònims, ja us en haureu adonat. Després hi entrarem. Continuem amb la declaració de la Muntsa Careta. El jutge li demana que expliqui per què hi havia dues capses de noctamid a la seva tauleta de nit, una d'elles buida i l'altra per estrenar. I la Muntsa diu que en va comprar una al mes de setembre, quan va començar el curs, i em va llançar tot el contingut perquè ella no era molt de medicar-se. Sobre l'altra capsa, la que estava plena, diu que li va receptar la doctora Pedrosa perquè tenia mal d'esquena i li costava dormir. Una cosa interessant. Sabeu qui li va recomanar Noctamid a la Montse Careta? Perquè la Montse és qui li diu a la metgessa, a la doctora Pedrosa, recepta'm Noctamid. Doncs sabeu qui li va recomanar aquest Noctamid a la Montse Careta? Es veu que un dia, que la Montse va anar a casa del Santi a dormir, es va trobar malament, va dir que li feia mal l'esquena i que no podia dormir de dolor. I la mare del Santi li va recomanar Noctamid, un somnífer que ella es prenia per dormir quan tenia dolors per la menopausa. Doncs aquesta va ser l'explicació que la Montse va donar al jutge per justificar la presència de les dues capses de somnífer a la seva tauleta de nit. Bé, dic la seva perquè intueixo que tothom ha assumit, començant pel jutge, que era la tauleta de nit del costat del llit on dormia la Montse. Recordem que ja feia 3 setmanes que el Santi vivia en aquell pis i suposo que també tenia la seva pròpia tauleta de nit. El que està clar és que l'acte d'entrada i registre només va escriure això.
En la habitación de matrimonio, al fondo del primer cajón de la mesita de noche, al fondo, se encuentra una caja vacía de Noctamid 1 miligramo entera. En el segundo cajón se encuentra otra caja de igual medicamento, vacía, con el número de lote. Ambas de 30 comprimidos. Una de ellas ha sido retirada de la farmacia con prescripción facultativa y la otra se ignora.
Està clar que pel que veiem fins ara tothom dona per fet que el medicament era de la Montse, començant per ella mateixa. Que quedi clar. I recordem també que el Noctamid està fet de lormetazepam, que és la substància que van trobar en grans quantitats a la sang i l'orina de l'Helena Jubany. Amb l'explicació que acaba de donar la Montse al jutge, a part de justificar la presència del medicament, la Montse assumeix que era seu i de ningú més. I després de preguntar-li pels somnífers, el jutge li pregunta per què tenia llumins a casa. I la Montse Careta diu que els feia servir per encendre espelmes. L'interrogatori és molt llarg. Més endavant us explicarem detalls de com va anar aquell dia. Doncs amb aquell interrogatori, a més del que hem explicat, es dona voltes als horaris de la Montse els dies de la desaparició de l'Helena. I també s'insisteix en la seva relació amb la víctima. De seguida sabrem en què es va fixar el jutge. La Montse va insistir que l'Helena no havia estat mai a casa seva i quan li van preguntar com explicaria que la víctima tingués somnífers a la sang o hi hagués llumins al terrat, a terra, on van suposadament despullar i cremar la víctima, la Montse va dir que no tenia cap explicació. Així consta el sumari, que no tenia cap explicació. I jo em pregunto, la Montse Careta havia de tenir explicació a l'assassinat? Esperaven que confessés el crim, com a les pel·lícules o sèries de televisió? Arribats a aquest punt de la història, el jutge fa un relat de com creu que va anar tot plegat. En una interlocutòria de presó s'ha de raonar bé per què es priva de llibertat aquella persona. La Lídia Oriols, bona nit, Lídia.
Bona nit, Carles.
La Lídia ens ajudarà a explicar com va relatar don Manuel Horacio els fets que ell considera provats.
L'Helena Jubany desapareix entre les 11:28 i les 15 hores del divendres 30 de novembre. Al cos no s'hi van trobar evidències de violència física i el jutge escriu això.
Dos conclusiones se imponen. La primera, que en esas horas se produce la pérdida de autodeterminación. Y segunda, que es atraída a algún lugar, sale de casa en época invernal sin abrigo y sin bufanda, por persona de su confianza.
Aquest detall de l'abric i la bufanda és interessant. A les fotos de casa de l'Helena es veu com l'abric està ben col·locat en una de les cadires del menjador del pis de l'Helena. I al damunt hi ha una bufanda. I hem preguntat als companys de la Meteo quin temps va fer el dia 30 de novembre del 2001 a Sabadell. I ens han dit que uns 16 graus, que no és gaire fred, per la qual cosa podria ser que, si l'Helena sabia que tornaria de seguida a casa, sortís sense abric. Més detalls que el jutge considera part dels fets.
El jutge creu que l'Helena va sortir de casa amb el seu cotxe, un Seat Ibiza verd, i el va aparcar al carrer Sol i Pedrís, a prop del centre cívic Sant Oleguer i a prop de casa de la Montse Careta, i afegeix una dada i una reflexió d'acollita pròpia. Diu que no és possible que l'aparqués allà el dia abans, perquè el dia abans la testimoni Marta Cano va declarar que havia parlat amb l'Helena a les 22:45 i a les 22:55, 10 minuts més tard, ja era a casa seva trucant per telèfon. El jutge creu que desaparcar i tornar a aparcar li hauria costat molt més temps i suggereix que la nit del 29 l'Helena es va desplaçar en taxi i insinua que va ser el dia 30 quan va aparcar el cotxe al carrer Sol i Pedrís. Més coses. La interlocutòria de presó remarca que a la sang de la víctima hi havia lormetazepam en dosis 35 vegades superiors a les terapèutiques i que lormetazepam és el principi actiu del noctamid. També diu que li van barrejar el medicament en cafè o alcohol i que li van donar entre les 11:30 i les 15 hores del divendres 30 de novembre.
A partir d'aquí ve la hipòtesi que fa el jutge de com van matar l'Helena.
Lo que ocurre a continuación es que su cuerpo debe quedar en el lugar al que voluntariamente había acudido y él la los homicidas, puesto que no podemos descartar participación criminal, piensan, quizás, que ha fallecido y deciden la precipitación para encubrir su hecho y deshacerse del cadáver. Y aquí surgen las preguntas sobre autoría y motivación.
I sa senyoria planteja 9 indicis racionals per justificar la presó de la Montse Careta.
El primer, el lloc on es va trobar el cadàver i el lloc des d'on es va precipitar, que és la finca on viu Montserrat Careta.
El segon, els dos anònims rebuts per l'Helena, un dels quals anava acompanyat d'un suc de pressic que tenia benzodiazepines i que, segons els pèrits calígrafs, van ser escrits, almenys en bona part, per la Montse Careta.
Tercer, les dues capses de noctamid que es troben a la tauleta de nit de l'habitació de Montserrat Careta.
Una d'elles, curiosamente sin ninguno de los comprimidos, que fue adquirida por esta en el mes de septiembre-octubre de 2001 y cuyo contenido, según dice, tiró sin más. Y la otra, prescrita en el mes de diciembre de 2001 y sin ninguno consumido hasta la fecha. No puede olvidarse que Montserrat Careta es, según declara, reticente al consumo de fármacos.
Més indicis racionals que el jutge veu per empresonar la Montse.
El quart indici, les capses de llumins trobades al domicili, iguals que les que hi havia al terrat.
I que, con seguridad, sirvieron para la ignición del acelerante con el que se impregnó la ropa y cuerpo de Elena Jubany.
Ja heu sentit que el jutge, en el redactat, deixa clar que els llumins es van fer servir per cremar la roba i el cos de la víctima. Ho diu amb contundència i sense dubtes. És la seva interpretació i així ho escriu. Continuem amb més elements que el jutge enumera per incriminar la Careta.
Cinquè, el fet que deixi d'assistir a classe el 30 de novembre a la tarda i doni excuses falses. I el sisè, les contradiccions.
Las contradictorias declaraciones prestadas tanto por ella como por su novio Santiago La Iglesia en sede policial, corregidas al día siguiente.
Fixeu-vos que el jutge parle de contradiccions en les declaracions de la Montse, però també del Santi. Però qui tenen detinguda i qui envien a la presó és, de moment, només a la Montse. Continuem.
Més indicis. El setè, l'assistència a l'excursió d'Artés el dissabte dia 1. La Montse i el Santi són els últims d'apuntar-s'hi i els primers de tornar a casa. Vuitè, els agents de policia que van parlar amb la Montse el dia 2 de desembre al matí la van trobar en un estat d'ànim xocant.
I el novè indici raonable és que la Montse afirma rotundament que només va trucar a l'Helena el dia 29 de novembre i, en canvi, al registre de trucades hi consta que la Montse Careta va trucar a l'Helena els dies 22, 23 i 29 de novembre. I arribats aquí, ara sentireu quin és el mòbil que, segons el jutge, va motivar el crim.
Sobre el mòbil solo tenemos conjetura y sospechas en este momento. Un juego que se les va de las manos, la rivalidad, el despecho.
Un juego que se les va de las manos, la rivalidad, el despecho. Tres possibilitats ben diferents l'una de l'altra. La realitat és que, malauradament, no en tenen ni idea. No hi ha res a les declaracions ni cap prova que permeti aclarir el mòbil del crim. Teníem pendent escoltar la declaració del nòvio de la Muntsa, el Santi, quan ella va ser detinguda. Aquell noi de 31 anys, advocat, amb qui feia 3 setmanes que vivien junts al mateix pis on van trobar el Noctamid i els llumins, va declarar durant poca estona. I, a més, ho va fer després de la seva mare, la senyora Cecília. Recordeu que la Imma Careta ens ha dit que el Santi i la seva mare eren dins del pis mentre es va fer l'escorcoll? I segur que també recordeu que hem dit que va ser ella, la sogra, qui va recomanar el Noctamid a la Muntsa. La senyora Cecília Pla confirma que va ser ella qui li va recomanar el Noctamid per dormir i explica que la seva jove anava poques vegades a casa seva i que quan s'hi quedava dormia en un sofà que tenien a la saleta. També diu que era una noia molt reservada i poca cosa més. I ara entrem en la declaració del Santi. La fa el 14 de febrer, quan la Muntsa ja va camí de la presó.
El Santi diu que fa 2 anys que mantenen una relació, que no estudia anglès, que mai li han prescrit cap fàrmac, que coneixia l'Helena de la secció Natura i de les excursions i que no era una relació d'amistat, sinó de companys d'excursió i prou. Que el 30 de novembre va ser tot el dia al despatx i que si es va contradir en les seves primeres declaracions va ser perquè s'havia confós de divendres. El Santi també va dir que si el dissabte havien tornat abans de l'excursió a Artés era perquè la Muntsa tenia la menstruació i es trobava malament. La va deixar a casa i se'n va anar a dormir a casa dels pares. En el moment de l'assassinat, el Santi insisteix que vivia a casa dels pares i no al pis on la policia creu que van passar els fets. Finalment, el Santi destaca que té bona relació amb tots els membres de la secció Natura, però que el millor amic seu és el Jaume Santlleí.
Fixem-nos en allò que el Santi no ha dit. I no ha dit perquè no li han preguntat. No ha parlat dels medicaments, no ha parlat dels llumins i no ha parlat de si l'Helena va estar mai al pis del carrer Calvet d'Estrella. El Santi no n'ha parlat, repeteixo, perquè no li han preguntat, tot i que ja fa 3 setmanes que viu en aquell pis i els llumins i el Noctamid els podria haver tocat o els podria haver vist, no? Ha dit, això sí, que a ell no li han prescrit mai cap fàrmac. El jutge no veu motiu per enviar a presó el senyor a la Iglesia i el deixa anar cap a casa, però el continuen tenint com un dels sospitosos perquè els investigadors, el fiscal i el jutge tenen clar aquell febrer del 2002 que a l'Helena Jubany no la va matar una persona sola. Però, de moment, a la presó només hi envien la Muntsa. Havíem dit, això sí, que també havien detingut l'Anna Echaguibel perquè els pèrits grafòlegs havien dit que una de les lletres dels anònims era de l'Anna. Però només amb l'informe d'un pèrit el jutge no ho creu suficient i la deixa en llibertat, però amb l'obligació de presentar-se cada 15 dies al jutjat. Amb data 14 de febrer, també arriba el jutjat número 3 de Sabadell l'informe definitiu de l'autòpsia, complet i detallat. Han passat 74 dies des que es va trobar el cadàver. Aquests són alguns dels detalls. Recuperem els que ja sabíem i n'afegirem i destacarem els nous.
La causa de la mort és el fort cop al cap al caure des d'un quart pis. Té cremades lleus que dibuixen la forma de calces i sostenidors. Té cremades al cap que podrien indicar que també li van calar foc als cabells i cremava mentre queia. Els forenses creuen que al caure el cos al terra va començar a sortir sang i la mateixa sang va apagar el foc que cremava els cabells. D'entre totes les cremades, en destaquen una que els crida l'atenció més que les altres.
En la región inferior de la mama izquierda, la quemadura presenta en una superficie de unos 2 centímetros de diámetro una placa blanca quemada que podría corresponderse con quemadura eléctrica, por lo que se toma muestra para remisión a análisis.
Un cop analitzada la cremada, els resultats no aporten res de nou.
El resultado del examen microscópico no es concluyente, describiéndose lesiones térmicas que entendemos como compatibles con lesión eléctrica, pero que no excluyen un origen puramente térmico.
Aquesta cremada al costat del pit va ser interpretada en algun moment com si algú hagués volgut utilitzar algun aparell per reanimar l'Helena. Però ja heu sentit que la pròpia autòpsia no li dona tanta importància ni fa aquesta interpretació. Ara entrem en una part delicada de l'autòpsia. Escoltem què diu l'informe sobre els genitals de la víctima.
Los genitales externos presentan igualmente quemaduras a nivel de los labios mayores, pero no se aprecian lesiones de carácter mecánico traumático. Se aprecia la existencia de un fluido blanquinoso a nivel de vagina.
Les cremades s'acaben atribuint a que són fruit de que també van cremar les calces. Però aquell fluido blanquinoso n'agafen mostres i ho envien a analitzar. Què pot ser aquell fluido blanquinoso a nivell de vagina?
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
De seguida sabrem si el fluido blanquinoso que van trobar els forenses a la vagina de la víctima és important i determinant o no. La Montse Careta entra a presó i comença a fer un diari. Aquella noia que fa de mestra d'infantil té vocació d'escriptora. Ja veureu el seu estil. Aquí teniu un fragment del diari de la Montse poc després d'ingressar a presó.
Déu del cel, no entenc res. Què està passant? Quins noms? Què volen? I de la boirina pudenta i gelada del calabós al jutjat. Tinc el cap embullat i la gelor amarada als ossos. De nou, tornar enrere i recordar. Necessito temps. Tot sembla dat i beneït. Les peces encaixen erròniament. La incomprensió creix. La veritat s'esvaeix i el dictat de la sentència em cau a sobre com una llosa. Déu del cel, què està passant? Ajuda'm a entendre.
Us he dit que la Montse tenia vocació d'escriptora. Doncs bé, la trucada que la Montse va fer a l'Helena Jubany el 29 de novembre té a veure amb l'escriptura. La Montse va dir que va trucar a l'Helena perquè, com que treballava en una biblioteca, potser sabria on es convocaven premis literaris als quals pogués presentar un conte que havia escrit. Per a una noia jove de 34 anys que es mou entre Sabadell i Manresa, que fa de mestra, li agraden les excursions, la natura i la literatura, ha de ser una situació molt xocant entrar a la presó i ser considerada autora d'un assassinat. No oblidem que el jutge ha fet un llistat ben llarg d'indicis que considera evidents. La Montse escriu: tot sembla dat i beneït. Les peces encaixen erròniament. La incomprensió creix. En aquest ambient, rep la primera visita de la família. Ens ho explica la germana gran, la Imma Careta.
L'empresonament va ser dijous i amb ella la vam poder tornar a veure el diumenge següent, a darrere un vidre. Uns 20 minuts que vam tenir, i crec que va ser, que jo recordi, hi havia el Santi també, vam fer la visita amb el Santi. I com sempre, nosaltres vam anar cedint lloc al company, com havíem fet sempre.
I aquesta conversa com va anar?
Doncs va ser molt difícil, la veritat. Ella va reiterar una vegada més la seva innocència i ho vam continuar així, inclús per carta, la correspondència i tot. Ella sempre ens va dir que... I li vam dir, nosaltres, tot el que tu puguis recordar, que et pugui ajudar per la defensa i que tranquil, nosaltres sempre donant-li ànimos, que, perquè nosaltres ens pensava que això seria un fet puntual i que seria uns poc temps d'aquest ingrés en presó, que a veure, que demostraríem la innocència de Montse i que podria sortir de la presó. Però va ser, a partir d'aquí, ja va ser un cúmul de despropòsits tots.
Torna a sortir el Santi. Nosaltres hem intentat parlar amb el Santi, la Iglesia i amb altres dels protagonistes, però ens han dit que no. Els que ens han dit que sí ja els aneu sentint, però els que formaven part de la llista de sospitosos no han volgut dir absolutament res. Llàstima. Si algú s'hi repensa, sap que l'escoltarem encantats. Continuem amb el relat. Deia que ha tornat a sortir el Santi. Al principi del capítol d'avui, una amiga explicava que la Montse se sentia un aneguet lleig i amb el Santi estava encantada. Encantada i molt més.
La Montse Careta no la coneixia abans d'aquests fets, però sí dels seus escrits que jo tinc, fotocòpies i tal, veus aquella, com diria jo, aquella flama, d'aquella tarannà, quan un té 18 anys i s'enamora per primera vegada, aquell toc que dius, mare de Déu, santa innocència a dia d'avui, ja amb els anys que tens, però que realment és bonic, i jo vaig disfrutar-ho. vaig veure els escrits i dic, mare de Déu, quina persona que em tenia d'estar enamorat. Però ella l'escrivia i ell, en canvi, no.
Aquest que heu sentit és en Josep Maria Cots, que va ser l'últim advocat de la Muntsa. El Santi no li escrivia, però l'anava a visitar molt i va buscar un dels millors penalistes de Sabadell per defensar-la, en Joaquim Escudé. Ja tornarem a aquest aspecte. Continuem ara repassant la investigació. El jutge i la policia estaven convençuts que el crim el van cometre diverses persones. La Muntsa Careta ja és a la presó i és qui tenia el pis més a prop de la terrassa des d'on van llançar l'Helena. Però del pis a la terrassa hi ha una vintena d'escales i si l'Helena estava tan drogada que gairebé estava en coma, algú l'havia d'haver arrossegat. L'autòpsia i els altres especialistes diuen que és pràcticament impossible que una sola persona, i menys de la complexió física de la Muntsa, que era primeta i no gaire forta, pogués haver traslladat el cos i aixecar-lo per damunt de la barana de la terrassa. Busquen, doncs, més culpables. Els investigadors continuen enfocant els membres de la secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell. Els policies estan convençuts que els anònims que va rebre l'Helena amagaven un pla que va acabar amb la mort de la noia i creuen que els anònims els ajudaran a resoldre el crim. El jutge ha encarregat un altre informe cal·ligràfic. Mentrestant, escoltem el segon anònim perquè amaga una pista de la qual els investigadors volen estirar el fil.
Helena, abans que cap altra cosa, esperem que et prenguis això amb el mateix sentit de l'humor que nosaltres. A la tercera et destaparem el misteri. És força segur que et facis un bon tip de riure. Ens agradaria molt tornar a coincidir en una excursió de l'US. Ja en parlarem. Ara anem a veure si trobem un lloc bueno, bonito i barato a Sabadell per perfeccionar l'anglès. Ah, bon profit. No ens facis un lleig, eh? A la tercera ja ens convidaràs tu. No ho posem en dubte. Petons.
Han escrit que busquen un lloc bueno, bonito i barato per perfeccionar l'anglès. Doncs bé, ja heu sentit que el jutge va preguntar a la Muntsa i al Santi si havien fet cursos d'anglès i van dir que no. La policia va demanar a totes les acadèmies d'anglès de Sabadell si algun dels que constaven a la llista i havia estudiat anglès durant l'any 2001.
A part de la Muntsa i el Santi, també eren a la llista l'Anna Echaguibel, el Xavi Jiménez, el Jaume Santlleí, i afegeixen una altra persona, la Laura Mayor, amiga de la Muntsa Careta i també membre de la secció Natura.
Per què hi afegeixen la Laura Mayor? Ara flipareu. Una de les coses que fa ballar el cap als investigadors és que la Muntsa Careta, sola, no pot haver portat l'Helena al terrat. I en el fons es creu en aquella noia petitona, prima i mestra d'escola quan ella diu que no ho ha fet. Per això la policia vol descartar totes les possibilitats. I una possibilitat és que algú hagués drogat l'Helena fora del pis de la Muntsa Careta i l'hagués pujat al terrat del número 48 del carrer Calvet d'Estrella sense que la Muntsa se n'hagués adonat. La policia creu que a l'edifici només s'hi podia entrar si t'obria algun veí o si tenies claus. I sabeu què? La Laura Mayor, que era amiga íntima de la Muntsa i també era de la secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell, tenia claus del pis de la Muntsa i de la porta de l'edifici. La Muntsa li havia donat una còpia de les claus a la Laura perquè eren molt amigues i perquè la Laura, que vivia a Ullastrell, tenia una àvia vivint a Sabadell i la Muntsa va pensar que era bo que hi hagués una altra còpia de les claus en mans d'algú que visqués a Sabadell. I aquesta còpia estava en mans de l'àvia de la Laura Mayor i per això la policia la posa al llistat de sospitosos. Mentre esperem les respostes de les acadèmies d'anglès, perquè necessiten temps per repassar els arxius de la gent que tenien matriculada, anirem tancant elements que estaven oberts. També tenim pendent rebre les analítiques del líquido blanquinoso que es va trobar a la vagina de la víctima. Però ara podem resoldre una cosa que va cridar l'atenció als policies. A l'inici de la investigació havien observat això.
En ambas piernas, por encima de los talones, se observan en la piel marcas producidas por presión propias de algún tipo de ligaduras.
Doncs després d'analitzar bé aquelles marques i de mirar-se bé la roba de la víctima, que havien deixat amuntegada a la terrassa, arriben a aquesta conclusió.
Se comprobó que las marcas descritas anteriormente, ubicadas sobre ambos talones, pudieran deberse a marcas dejadas por las gomas elásticas de los calcetines hallados en la terraza colindante.
No havien lligat a l'Helena. Eren les marques dels mitjons. Tornant als anònims, una altra de les informacions que els investigadors consideren molt importants és què feia cadascun dels sospitosos els dies que es van portar els anònims a casa de l'Helena. Recordem-ne els detalls.
L'Helena Jubany va trobar el primer anònim penjat al pany de la porta de casa seva el 17 de setembre. Era una bossa de plàstic que dins tenia un escrit i una orxata. El segon anònim el va rebre el 9 d'octubre i anava acompanyat d'una ampolleta de suc de préssec de la marca Granini. L'endemà se la va veure i es va quedar completament adormida.
Recordem les dates, 17 de setembre i 9 d'octubre. Com que els policies no es fien de les declaracions dels sospitosos, demanen oficialment informació als seus llocs de treball. Ja ho sabeu, busquem saber què van fer els dies 17 de setembre i 9 d'octubre perquè algú que sabia on vivia l'Helena va anar personalment a depositar les bosses de plàstic amb els anònims a la porta del pis. I també busquem qui d'ells havia estudiat anglès. Ara que hi som, però, m'agradaria recordar un detall del dia que l'Helena es va beure el suc de préssic i es va quedar dormida.
Com que l'Helena es trobava malament, va anar a dormir a casa de Salvador Piqué, un home de Sant Feliu de Codines. Ell i la seva dona van dir que l'Helena ja es va dormir al cotxe. Després es va llançar un te per sobre perquè no controlava els moviments dels braços i que va dormir com un tronc tota la nit.
Sabeu què va dir el senyor Piqué a la policia? Doncs va dir que l'endemà, quan l'Helena es va despertar, tenia molta gana i no recordava pràcticament res del que li havia passat el dia abans. Ho hem mirat al prospecte del Noctamid i diu que un dels efectes secundaris que pot provocar és l'amnèsia retrògrada, és a dir, que no recordis res del que vas fer mentre estaves sota els efectes del medicament. Ja parlarem d'aquest fet una mica més endavant. Ara resolguem qui dels sospitosos estudiava anglès i si algun d'ells estava ociós el 17 de setembre o el 9 d'octubre. Els resultats de les investigacions estableixen que només una persona de la llista de sospitosos havia estudiat anglès i, a més, la mateixa persona havia començat vacances el dia que l'Helena va rebre el primer anònim, el 17 de setembre. Aquesta persona era l'Anna Echaguibel. Què sabem de l'Anna Echaguibel?
Coneix l'Helena Jubany del Centre Excursionista. En una excursió a la Costa Brava, l'Anna i l'Helena són les úniques que fan topless. Aquell mateix estiu discuteixen molt fort mentre preparaven juntes una excursió al Delta de l'Ebre. L'Anna arriba a trucar fins a 15 vegades en un dia a l'Helena. L'Anna convida l'Helena a anar de vacances a Bilbao i l'Helena s'hi nega. L'Helena acaba tallant la relació amb l'Anna el juny del 2001.
L'Helena talla la relació amb l'Anna el juny del 2001. Relació d'amistat o del que sigui. Al sumari no hem trobat declaracions que especifiquin com era la relació, però s'intueix que anava una mica més enllà d'una simple amistat entre excursionistes.
El primer informe pericial cal·ligràfic que havia arribat al jutjat en què s'analitza la lletra dels dos anònims deia que la meitat del segon anònim està escrit per l'Anna Echaguibel. El 12 de febrer, l'Anna també va ser detinguda i se li va escorcollar el pis, però no s'hi va trobar res destacat. El mateix dia va ser posada en llibertat.
Aquell mateix informe cal·ligràfic deia que l'altra lletra era de la Montse Careta. La Montse i l'Anna han declarat que es coneixen de les excursions, però poca cosa més. La policia no acaba d'entendre quina mena d'ambient o relació hi havia entre aquells joves membres de la secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell. A més, preguntant, el Xavi Jiménez, íntim amic del Santi, nòvio de la Montse, ha dit a la policia que la Montse es va queixar que a l'excursió a la Costa Brava l'Helena s'havia aproximat massa al Santi. I posats a recordar, el primer anònim que va rebre l'Helena anava amb una orxata i ella va pensar que li havia enviat el Xavi Jiménez perquè el Xavi sabia que a ella li agradava l'orxata i pocs dies abans ella, l'Helena, havia rebutjat el Xavi quan ell volia festejar amb ella. És motiu suficient tot això dels amors i desamors, les relacions sexuals o bisexuals o la gelosia per matar algú? Quan les coses no estan clares, comencen els dubtes i les especulacions, com sentirem ara per boca del Joan Jubany, germà de la víctima.
L'origen de tot això, amors, desamors, gelos, no necessàriament amorosos també, bueno, que entri una noieta que ve de fora i que és activa i que té ganes d'organitzar excursions i tot plegat, doncs també pot ser vista, no?, com la gent que porta allà tota la vida organitzant les... I què ha de venir una aquí de Mataró a organitzar una sortida del Delta de l'Ebre en nom de la secció Natura de la UES, no? Vull dir que pot haver aquesta mena de gelos, o no sé com dir-ne, però em sembla que ens entenem. Jo penso que també algun tema, doncs això, de desamor pot haver-hi a darrere, no? I la gent per desamor també a vegades fa coses estranyes, no? You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
Parlem amb el nostre antropòleg de capçalera, l'Adrià Pujol. Adrià, la rivalitat amorosa, el despit per haver estat rebutjat o rebutjada, tant pot influir l'amor o el desamor per matar algú?
Doncs diria que és el motiu fins i tot més clàssic i més antic, i així ens ho han llegat la literatura, les llegendes, els mites, el panteó grec, aquelles batusses que hi havia al panteó grec, que per despit o per desamor es desencadenava la fi del món conegut i dels mons per conèixer. Per tant, sí, el que passa és que en el cas que ens ocupa s'hi ha d'afegir una cosa més, un element més de reflexió, que és estructural, que és que aquí hi ha un triangle. I el triangle permet superar el binomi, m'explico. Quan un s'enamora de l'altre i l'altre no el correspon i aquest un el mata... Això és perfectament comprensible, però és un binomi entre dos protagonistes. En aquest sentit és massa simple. A la que hi entra un vèrtex més en joc, i aquí ja tenim el triangle, el tercet, el trio, és quan les coses fan sentit, prenen sentit. El triangle és una estructura bàsica d'explicar el món, d'explicar la realitat, les relacions humanes, que en el cas del crim de l'Helena Jubany funciona a la perfecció. Hi ha la Montse Careta, hi ha el Santi i hi ha l'Helena. I entre aquests tres, en aquesta mena de partit amorós i de desamors també entre els tres, és quan el crim o quan la llum ens permet començar a pensar en per què va passar això i com va passar.
Es pot anar més enllà d'aquest triangle? És a dir, aquest triangle que dius, no? L'amor a tres, d'alguna manera, pot ser més gran?
Les estructures, a mesura que es compliquen, curiosament, enfosqueixen el fet de comprendre la realitat, però al mateix temps l'expliquen millor. Hi ha un quart element, que ja entraríem a la forma del quadrat, que és aquesta noia basca, ara no recordo com es diu...
Anna Chagüevel.
Exacte. Aquesta, com ho diríem, aquesta intuïció que ens fa pensar que aquesta noia basca s'enamora de l'Helena, l'Helena la rebutja... i al mateix temps la Montse té gelos de l'Helena perquè l'Helena agrada al Santi, aquest és el quadrat que tenim, fa que el que va passar, no que sigui veritat o no, sinó que se'ns ofereix sota una llum nova i molt més comprensible, a partir de la forma del quadrat. Fixeu-vos que, insisteixo, a mesura que anem complicant o anem introduint vèrtexs, vull dir, si entréssim ja en el Pentàgon i poséssim algú de la Unió Excursionista que encara no ha dit res, o poséssim el pare de l'Helena, és igual, a mesura que vas introduint vèrtex, és més complex, però al mateix temps és més comprensible.
I per amor, Adrià, es pot protegir algú i assumir tota la culpa perquè aquest amor, la persona estimada, quedi totalment neta i lliure?
Sí, però una vegada més hauríem de, primer, definir què és l'amor. I l'amor, en bona mesura, per no dir del tot, és un sentiment codificat culturalment. no s'enamorava igual la gent a l'Anglaterra victoriana que la gent a Barcelona al segle XXI. Ha dit això, a més, l'amor comporta una mena de sentit del deure. Ja que t'estimo, ja que n'estic enamorat de tu, el meu deure és protegir-te. Això no surt instintivament. Això està codificat, això s'aprèn. Ho portem après de petits. Estimar és protegir. En aquest sentit, fixeu-vos que l'amor, com a codi cultural, ha portat a tantíssimes dones a llançar la seva vida per la borda. Perquè, és clar, com que estan obligades a protegir els fills a protegir els marits de la infàmia pública. Posem per cas, quantes dones no han callat eternament perquè el marit infidel o aquell tros de burro que tenen a casa no sigui linxat públicament. Per tant, sí, l'amor porta a protegir perquè l'altre quedi lliure de taca moral, social, etc. Però ben bé, al final, el motor d'aquesta protecció no és l'amor, sinó el deure adquirit. És una cosa terrible, perquè és que obliga les mares a protegir fills que roben, obliga dones a protegir germans que violen. Clar, això és l'amor? Preguntem-nos-ho.
Tenim pendent els resultats del líquid que van trobar a la vagina de l'Helena. També tenim pendent què diuen nous informes cal·ligràfics de la lletra dels anònims. Resultats sorprenents, ja ho veureu. Sabrem què farà el jutge amb l'Anna Echeguibel i encara ens espera un gir dramàtic en el guió. Ja sabeu que la vida és la millor guionista que hi ha. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you. In dreams I talk to you. In dreams you're mine. All of the time we're together. In dreams. But I can't help it if I